Avui al divan, una eminència. Retinòleg reconegut al món, especialment a Europa i als Estats Units. Investiga des de fa dècades una malaltia que genera ceguesa, la degeneració macular associada a l'edat, que fa la sigla de DMAE. El nostre convidat d'avui va començar a fer recerca perquè volia oferir solucions als pacients que cada dia entraven a la seva consulta i que llavors estaven condemnats a no veure-hi. Moltes d'aquestes persones eren grans, quan viure vol dir també veure-hi els nets, els paisatges, els llibres, la vida. Hi ha bàsicament dos tipus d'aquesta malaltia, la DMAE. Per a un d'aquests tipus, fa anys que ell i d'altres col·legues hi van trobar la solució. Per a l'altre, entre mans hi ha un fàrmac que pot ajudar-hi. Entre investigar o no investigar, la diferència és la visió. Professor Jordi Moner, és un honor que estigui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Benvingut al divan.
Moltes gràcies. Un plaer.
Aquesta peça que estem sentint, què és? Què li recorda? Per què ens l'ha triada?
De ben petit m'agradava molt cantar i bàsicament al principi sobretot era Lluís Llach, però després el que va venir després de Lluís Llach era country,
sí?
Country rock.
Sí?
I aquesta era una de les primeres. Sí.
Què li recorda? Perquè ara vostè, jo li veig que té imatges, aquí. Sí, els records
bé,
i té imatges.
Recorda tenir 15, 16 anys.
Sí?
No sé per quin motiu m'agradava molt country, perquè no era una cosa que estiguéssim massa exposats.
No era tan avesat, no era tan comú, no?
I m'agrada tocar-lo i cantar-lo, i sí, encara ho faig.
I què toca? Quin instrument toca?
Guitarra, bàsicament per cantar. El que m'agrada més és cantar a la rasco i a vegades una mica d'harmònica.
Com li deien quan estava a Monterrey?
El charro catalán.
El charro catalán.
Caballo pedo a sabache, como olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa. Una mozada me sorprendió y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón.
Hola, bravo, doctor Monés. Bravo, 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 bravo. Escolti, com va ser que vostè va anar a Mèxic?
Vaig anar, després d'acabar la residència a Barcelona, fer oftalmologia, vaig anar a Harvard.
Sí?
Un any i mig, i un professor de Harvard li va semblar que ser espanyol i ser mexicà era una cosa molt propera. Em va dir, tinc un amic mexicà que hauries de conèixer. I aquest amic em va dir, però no t'hi vés a Monterrey un any. I bé, mira, doncs sí.
I, però això una cosa és anar a Monterrey i fer la pràctica, tot això, estudiar, investigar, i l'altra és posar-se a cantar.
Diuen que donde fueres a lo que vieres.
A lo que vieres,
no?
Efectivament. Sí, sí. Abans, però, de marxar cap a Mèxic, potser va conèixer aquesta persona?
Quan acabava el batxiller,
sí,
m'agradava molt també la part de matemàtiques i de ciències exactes. Però va poder més la medicina.
I a casa parlaven
del professor Joaquim Barraquer. Vaig tenir l'honor també de poder-hi parlar, de fer uns avis a TV3.
Un mestre.
I vostè hi va ser?
Sí, 4 anys. Vaig fer la residència oftalmologia al Centre Mèdic Barraquer, sí.
Ara, si ho dic bé, és el director de l'Institut de la Màcula a Barcelona, al Centre Mèdic a Tecnon. És director mèdic i un dels fundadors de la Barcelona Macula Foundation des del 2011, la missió de la qual és justament lluitar contra la ceguesa i investigar, però a més és professor associat al John A. Moran Eye Center de la Utah Health University. Això és molt important. I director del AMD, que és la manera que ho diuen en anglès, no? Diríem que Disease Area Perceived Biotherapeutics a Califòrnia, que són, això és com més en l'àmbit farmacèutic, no?
Sí, Perceived, sí. La Universitat de Utah, no, és una universitat americana on hi ha els més experts en genètica de la DMAE.
Sí.
I la combinació que han fet aquí, ells entenen que jo sóc un dels més experts en els fenotips, és a dir, en les expressions clíniques de l'ADMA, que són moltes, és molt heterogènia.
Sí, del dels gens, és l'expressió...
Ells són els experts de gens, jo sóc l'expert amb les múltiples variants de l'ADMA. I el que estem intentant és casar la relació entre els gens i les múltiples variants, tot i que és molt complicat, perquè sí, pues segurament t'ho explicaré després.
Sí.
És una malaltia que es diu genètica i ambiental, amb la qual cosa avui en dia ambiental s'anomenen els factors epigenètics. Vol dir que la genètica explica la meitat de la història, però l'altra meitat l'expliquen factors epigenètics. Què volen dir? El que bevem, el que respirem, el que mengem...
El que estimem o estem estressats.
Exacte, l'exercici que fem, el que dormim. I tot això, que sembla un tòpic, amb aquestes malalties que es diu, diuen sobretot inflammaging, és a dir, malalties inflamatòries relacionades amb l'edat, que n'hi ha moltes, aquests factors ambientals del nostre estil de vida fan que aquests gens s'expressin més o menys. És a dir, és com... Tinc una col·lega holandesa que ho explica molt bé, diu, la genètica són les cartes, de jugar a cartes, de pòquer, i que et donen les que et toquen, les que et toquen. Quasi mai són molt bones, quasi mai són molt dolentes, i com tu les juguis, pots guanyar o pots perdre. Aleshores, el que fem nosaltres amb el nostre cos i amb els nostres hàbits modulen aquests gens. Si toquen uns gens molt dolents, malauradament, facis el que facis... perdràs, si toquen uns gens molt bons i ets un privilegiat, doncs podràs fumar i no tenir càncer, però això és...
Estan als extrems,
Estan als extrems. Però la majoria de la gent està al mig. Certs factors de risc genètics que quan aquests factors epigenètics actuen, poden modular a la baixa o modular a l'alta.
Ha parlat de l'edat. L'edat és un factor clau. A partir de quina edat es pot començar o es comença a tenir habitualment aquest tipus de malaltia?
La definició de la degeneració macular associada a l'edat és a partir dels 50 anys. És la primera causa de ceguesa legal, la primera, en persones de més de 50 anys.
Però 50 anys no són res, doctor.
No. Abans, fa anys, quan jo encara era jove, se li deia...
Vostè és jove.
Sí, bé. Quan era jove, se li deia degeneració macular senil. I això era molt pejoratiu i es va canviar. Per això es va posar aquest terme age-related, que és relacionat amb l'edat, que ve a dir el mateix, però no és tan lleig, perquè una persona de 50 anys dir-li senil, i avui en dia fins i tot una persona de 80 anys. És cert que els 50 anys és més rar, més freqüent als 60, molt més als 70 i molt més als 80, etcètera, no? Aleshores, diguem que hi ha una mala programació d'uns factors genètics, sobretot involucrats amb les vies defensives del cos contra la inflamació. Una cosa que es diu la via del complement és un sistema ancestral de defensar-nos contra les infeccions. Quan tenim defectes genètics en aquesta via del complement, que és un mecanisme de defensa, el cos està com activat sempre, una mica, i sobreactua contra les pròpies cèl·lules. Aleshores, hi ha inflamació i hi ha envelliment, les dues coses. L'ull és un òrgan que rep molta llum tota la vida, és a dir, que és un estrès lumínic i és una màquina perfecta, perquè pensa que s'hauria d'escalfar amb tanta llum que rep.
I no s'escalfa.
No, perquè hi ha un sistema d'una circulació molt rica. És un dels pocs llocs on la sang venosa surt pràcticament oxigenada de l'ull, perquè la seva missió no és tant oxigenar l'ull, sinó que és refredar-lo. Llavors, la circulació de la coroides és un radiador. Està refredant l'ull contínuament perquè estem tota l'estona mirant llum. S'hauria d'escalfar i no ho fa. És una màquina perfecta. Però tot i així... Clar, potser aquests ulls estaven programats per viure 40 anys, no per viure el que vivim ara gràcies a la medicina. Aleshores, els defectes genètics que abans no es posaven de manifest perquè ens moríem abans, ara, amb la longevitat que tenim, especialment en països com el nostre, clar, hi ha molt de temps perquè es posin de manifest.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
A veure, ara dèiem que han aconseguit frenar l'evolució d'un tipus d'aquesta malaltia. Si ho dic bé, jo ho faig fàcil.
No, sí. Quan jo vaig acabar la residència i vaig anar als Estats Units, la de MAE, la més dolenta era l'exudativa, la neovascular, la que causa hemorràgies, que no és més que un intent reparador de l'atròfica. És a dir, com que l'ull se li va morint la retina... que és la forma seca, que la retina es va morir, les cèl·lules van desapareixent, el cos que fa? Intenta enviar reforços amb unes venes, diguem, com uns reforços. Malauradament, aquests reforços són aberrants, no estan ordenats, deixen anar líquid, deixen anar proteïnes, i fan cicatrius. Aleshores, la forma humida, que era aquesta intent reparador Barran, era la més destructiva. Varen fer moltes coses, molts intents, feien mils de coses per mirar de frenar la malaltia. Primer amb làser, làser més inespecífic, làser més específic, diagnosticant millor, i ajudava amb molts pocs malalts. Després va venir la teràpia fotodinàmica, va ser un petit avenç, podien fer que els pacients estiguessin menys malament. Després vam, i amb aquestes, totes aquestes coses jo vaig estar com a investigador. Després varen venir les primeres injeccions, que eren també perdre menys, igual que la teràpia fotodinàmica, fins que el 2006 apareixen les primeres injeccions, on per primera vegada els pacients no perden menys, sinó que guanyen.
Què nota el pacient? Quins primers símptomes té?
Pèrdua dels paral·lelismes, és a dir, de seguida veiem línies torçades que perden el paral·lelisme. Aleshores, una mesura que és molt senzilla, a partir dels 50 anys, és tapar-se un ull, tapar-se un altre, i amb la visió de prop mirar una quadrícula. Mirar un punt del mig d'una quadrícula, i sempre als pacients els hi donem, es diu rejilla d'Amsler, un senyor que es deia Amsler, ho va inventar, i en aquesta quadrícula mires el punt del mig i de reull mires que les línies no s'abombin. Això és el més sensible, molt més sensible que perdre trossos de visió. No? El que passa que a vegades el primer ull, com que l'altre ull veu bé, doncs hi ha gent que no es dona compte fins que un dia...
Se li tapa un ull.
Sí, clar. Una senyora va per maquillar-se, es tapa un ull i de cop i volta veu, se n'adona que no hi veu. De forma fortuïta s'ha tapat un ull, no? I aleshores, això és el principi, s'ha d'agafar el més aviat possible, perquè és una malaltia que... això és com un incendi, és a dir, el que s'ha cremat, s'ha cremat. Aleshores, és millor agafar-ho abans que no haver de recuperar terreny perdut, no? I després mantenir-ho inactiu, perquè aquestes manetes no desapareixen, estan allà sota, dormides, i es reaviven si no les tractem. Dit això, i ara explicaré un terme bastant novedor que li ha costat a molta gent entendre'l, aquestes manetes ben tractades són els nostres aliats, perquè sí que fan la feina que devien de fer.
La que havien de fer abans?
La que haurien
d'haver fet.
La que haurien d'haver fet, però que va ser aberrant. És a dir, el cos les enviava per fer una feina, però sí, no la van fer bé, perquè eren unes venes aberrants que no tenien ordre. Quan nosaltres les posem, les madurem una mica i fem que deixin de vessar líquid, sí que creen una segona circulació. Almenys dels tres, de tots els neovasos, de totes les formes, almenys un terç. Com a mínim un 30% de pacients, si logren que les seves venes, que es diuen tipus 1, facin una segona circulació. I aquesta segona circulació és el millor tractament per l'atròfia.
Avui al divan parlem amb el doctor Jordi Monés. M'ha parlat d'un tipus, eh? Sí. I el segon, quin és i com som? On som?
Exacte. Llavors, el segon, que és la malaltia de base, és que la retina es mora. Aleshores, això és molt més complicat de tractar que una forma neovascular. Una forma neovascular és un teixit anormal, imagina's també com un tumor. Nosaltres, un tumor, si el logrem extirpar, ens queda el teixit de base. Traiem el bulto, per entendre's, i queda el fetge. Però, clar, si el fetge es mora, no podem treure res. Aleshores, l'ull, la retina es mora. No li podem treure un teixit anormal que ens està molestant, com serien aquestes hemorràgies, etc. Aleshores, la retina es va morint. Li hauríem de fer el boca a boca a les cèl·lules. És una mica com l'Alzheimer, com moltes malalties degeneratives. Aleshores, tractar la mort de les cèl·lules o de les persones és molt difícil, és com ressuscitar o canviar el rellotge biològic. Per això és tan difícil de tractar la forma atròfica. Aleshores, també hi ha hagut molts intents, molts assajos clínics que han fallat, moltes companyies farmacèutiques que han quebrat perquè han apostat per aquesta malaltia i no els ha funcionat, o projectes que s'han hagut d'aturar. I darrerament, per primera vegada, després de dècades i dècades de provar moltes coses, hi ha hagut dos fàrmacs que han mostrat que sí poden frenar la progressió de la malaltia. És a dir, que els pacients, en lloc de progressar-los amb una certa velocitat, els hi progressarà, sí, malauradament encara progressa, però a una altra velocitat. A partir d'aquí vindran nous fàrmacs que milloraran, com va passar amb la humida, que primer la teràpia fotodinàmica, després van millorar més coses, però ja sí que li hem posat un peu a sobre, ja per primera vegada hem tingut pacients que han perdut menys visió. Clar, si això estiguéssim parlant d'una persona de 20 anys, si a aquesta persona de 20 anys li regalem 2 o 3 anys de visió, dius, home, amb el context del que et queda de vida, no és molt. Però clar, estem pensant que potser amb una persona de 80 anys, dels que li queden, que potser són 20, o potser són 15, no ho sabem, li salvem una part dels que li queden. Aleshores, Això sí que és molt rellevant.
I a més amb l'esperança de que a mesura que passi el temps li puguin anar salvant més.
I a més, aquests primers fàrmacs, els resultats dels assajos clínics són resultats promig perquè un fàrmac s'aprovi. Però a vegades aquest resultat promig potser no descriu a cap pacient. Està fet de pacients que els ha anat molt bé i de pacients que els ha anat menys bé. Aleshores, ara la nostra feina és identificar dintre l'assaig qui eren els més privilegiats i focalitzar el tractament en aquestes persones. I ja tenim forces idees de que solament són els pacients que progressen més de pressa, que estan associats a uns certs tipus de fenotips. Ja sabem quines característiques, per molts anys que portem mirant-ho, quins seran segurament els candidats que sí valdrà la pena que els fem aquests tractaments tan sovint, que tampoc estan exempts de riscos del tot, i quins pacients no els hi valdrà la pena que els hi fem.
Avui al divan, el retinòleg, el professor Jordi Monés. I ara ja l'he vist somriure, que abans estava entusiasmat, però ara veig somriure aquí amb Eagles Take It Easy. Què li recorda aquest Take It Easy? Què li recorda?
Bé, si m'hagués d'emportar un sol grup de música en una illa perduda, m'emportaria Eagles, segur.
Sí?
I si hagués de dir, la meva cançó seria aquesta.
Aquesta?
I, fins i tot, durant un temps, vaig dir als meus fills que el dia del meu enterrament la posessin. Què passa que, clar, això ens ha donat una miqueta mal rotllo quan la sentim.
Sí, que... però si estàs molt viu.
Jo vaig dir, és igual, deixem-ho estar. Però sí, els vaig dir, escolta, el dia de la meva terrabert poseu Take It Easy, que jo crec que a la gent li agradarà.
Que és una manera de dir, pren-te la vida bé, no?
Pren-t'ho en calma,
Pren-t'ho en calma. I vostè es pren la vida amb calma o no?
Potser hauria de prendre-la més, però també m'agrada prendre-la amb poca calma. Aquí diu que les rodes, del so de les teves pròpies rodes, no et tornen boig, no? És a dir, que una mica no et vagis autoaccelerant amb el teu propi soroll. I això és quasi budista, però sí, que ens han de prendre en calma.
La cançó és quasi budista, i vostè
veure,
també.
Amb una interpretació molt exagerada.
Vostè també, sí o no?
Fem el que podem.
Perquè, esclar, m'ha triat una obra, un llibre de psicologia budista, aquesta saviesa del cor de Jack Kornfield. Què hi troba vostè en el budisme?
Jo vaig créixer en una escola de jesuïtes, amb una creença força progressista, perquè els jesuïtes ens ensenyaven a la religió catòlica d'una forma bastant progressista, i després, amb el temps, doncs, vam deixar de ser tan metafísics, però sí que els valors cristians filosòfics, totalment els...
Els té incorporats, són un eix.
Sí, no, deien que eren els principis filosòfics cristians són bons. Llavors jo als meus fills els deia...
Són drets humans.
Jo no crec en Déu, però sí crec en la filosofia cristiana. I em deien els meus fills, papa, això no és creure. I aleshores, però dic sí, però no hi ha un Déu, no hi ha això, però hi ha una... O sigui... I quan em va arribar per un col·lega meu d'Estats Units una mica la filosofia budista, no la religió budista, perquè després la filosofia budista va degenerar en religió, i això és una altra història. Però la filosofia budista és aquesta filosofia cristiana que hi ha. I al final, segurament, Jesucrist, que va néixer 2.000 anys després del budisme, segurament va veure molt d'aquí. Per exemple, hi ha una frase que diu... El regne, el cel serà dels pobres. Això, em dius, per què passa que els pobres tenen un privilegi especial? Però la interpretació d'aquesta frase segurament és els pobres què són? Els que no tenen res. I en budisme, quan no tens res, és quan t'has desempallegat de tot. Quan t'has alliberat del sofriment, dels apegos, dels aferraments i tot això, et quedes sense res. I aleshores, quan no tens res, estàs al nirvana. Aleshores, quan diuen que el cel... que és el nirvana, segurament, és dels pobres. Segurament el cel és dels que no tenen res, però segurament és una manera que es va anar explicant de forma diferent. Aleshores, la filosofia budista doncs, té uns principis que no te'ls ve a solucionar algú de fora. És més, una mica més difícil. I va molt bé. Va molt bé per, encara que t'afecti un 1%, et mitiga moltes coses. Et mitiga reaccions, et mitiga...
En quin nivell de nirvana està vostè, doctor?
No, amb un 1% només.
Un 1%?
Només he millorat un 1%, però ja fa diferència.
Quants anys de picar pedra, la pròpia pedra?
No, però fa diferència, perquè si més no et dones compte de les teves regressions i com a mínim ets conscient quan perds una mica els estreps o tens més compassió de les coses, entens la impermanència de tot. La impermanència de tot és de les coses dolentes, per sort, però també de les bones. I un dia has d'entendre que allò s'acabarà. Una relació, un amic, una feina... I has d'acceptar-ho perquè tot és impermanent. Som impermanents, les taules són impermanents, les pedres són impermanents aquí 3.000 anys, però nosaltres aquí 20 anys o 10, però al final tot és impermanent. I això ajuda una mica a relativitzar a vegades amb els dols de quan un algú et deixa o una cosa no funciona com un voldria.
El professor Jordi Monés, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Distingit senyor, la seva carta m'ha arribat tot just fa uns quants dies. Li vull donar les gràcies per la seva gran i amable confiança. No puc fer gaire res més. No puc entrar en l'especificitat dels seus versos, perquè m'és massa llunyana qualsevol intenció crítica. No hi ha res que pugui tocar tan poc una obra d'art com les paraules crítiques. Els resultats sempre en són malentesos, més o menys afortunats. Les coses no són tan tangibles i discibles com se'ns vol fer creure generalment. La majoria dels esdeveniments són indiscibles. Es produeixen en un espai que mai cap paraula no ha trepitjat. I els més indiscibles de tots són les obres d'art. Existències misterioses, la vida de les quals perdura al costat de la nostra. Què passa? Després d'avançar aquesta remarca, l'única cosa que li...
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
Meravellós.
L'ha triat vostè.
Sí, això és un llibret petit, però que és un tresor, que és Cartes a un jove poeta, Reina sí. Maria Rilke, que el vaig llegir quan era adolescent.
Sí?
Una mica més tard, ja acabant l'adolescència. I és un llibre molt inspirador i preciosíssim, de la creativitat, de l'art, de l'espontaneïtat, de no lligar-te a normes o a regles, a fluir, però amb un efecte molt gran. És un llibre preciós.
Que ens ha triat el professor Monés i també ens ha escollit el Llop Estepari de Hermann Hesse. Diríem que va escriure mentre estava al mig d'una profunda crisi existencial.
Sí, aquests llibres, els llibres que em van impressionar i les músiques i les pel·lícules són coses que t'han impressionat quan ets adolescent, perquè s'està formant la teva manera de pensar i de viure. I els vaig llegir fa molt de temps, el segle passat. Però
escolti, el segle passat no té mèrit, eh? Vull dir, ara, perdoni, però fins als 90 no es pot presumir. Fins als 90 anys de vida. Llavors una mica, encara.
Diguem que fa temps, però sí, Hermann Hesse estava bé. Jo el que recordo, sobretot, el que em va quedar era... que pot haver molts llops dins de cadascú, no?
Sí.
Quan la gent s'encasella amb que un és com és...
Sí.
Un és com és fins que deixa de ser-ho.
I fins que vol canviar i canvia, sí, i fa l'esforç, no?
Sí, perquè com que, el que dèiem de la impermanència, quan canvien les circumstàncies, canviem nosaltres. I de la mateixa manera que demà no serem... o d'aquí 5 minuts serem diferents del que som ara. I aleshores, encursetar-se amb que som... jo sóc així, jo sóc aixà... Fem pena, quasi el ridícul, perquè... Sí, perquè després resulta que l'endemà et canvia les circumstàncies i penses completament diferent. Vol dir que és una llibertat molt gran no autodefinir-se jo sóc així, jo sóc aixà, perquè et deixa ser moltes coses. I una mica ho apuntava. La primera vegada que ho vaig veure apuntat va ser aquí amb el Hermann Hesse.
Aquest preludi, de les sonates de Bach per cello, Voles.
La perfecció.
La perfecció. I la perfecció és la bellesa o no sempre?
No necessàriament, però en aquest cas sí que la perfecció, igual que l'altre, els concerts de violí. Clar, jo quan vaig a un concert de, especialment de corda, perquè m'agrada més la corda, i veig els violinistes fent tot el seu concert. O sigui, hi ha artistes que tenen talent innat i fan gràcia perquè el que fan, fan gràcia. Sí.
Sí,
perquè tenen una veu que fa gràcia.
Sí, està bé, fa bé, sí. Xicot, sí, aquesta noia, sí.
Sí, no, perquè cau en gràcia i, sí, sí, i es posa, sí, de moda, sí, sí. I tal. Però un violinista que toca el cello o que toca un concert és talent, és molt d'esforç, és moltes hores i és la perfecció. Aleshores, jo crec que ningú tenim la perfecció que pot arribar a tenir un violinista, per exemple.
Aquesta també els hi va dir als seus fills, allò, o no? Aquesta. Aquesta
no,
no, aquesta, no, aquesta. Aquesta no, aquesta no. Però no. Ens n'anem a Bruch. Aquest concert per a violí número 1 també és la perfecció.
És absolutament perfecció. No el havia sentit en directe fins, no sé si fa un any, que vam fer aquí al Palau, vaig anar amb la meva mare.
Sí.
I el havia sentit centenars de vegades, i el vaig sentir en viu, que sempre és més fràgil. El violinista, la violinista la veu sempre més fràgil. La música és molt més fràgil que enllaunada. I sí, m'havia d'aguantar per no plorar. Sí.
Però és més veritat, és més fràgil i és...
Sí, exacte.
És més vulnerable.
Tendre, sí. Sí. El violí és molt vulnerable amb els solos. El començament d'aquest concert és bestial. Sí.
Com és l'Aurora?
La meva mare?
Sí.
És un amor. Sí, sí,
amor?
És una dona increïble.
Somriu quan parla d'ella, eh?
Home, sí, i tant.
Pal de paller de la família?
Sí, 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 un pal de paller absolut. Típica mare que estava pels fills, el pare era el pare doncs, molt treballador, molt estricte, i la mare anava cobrint sempre per tot arreu.
El pare era joier.
El pare era joier, sí.
La precisió.
Sí, això va anar bé. Va anar bé per ser... cirurgià d'ulls, oftalmòleg.
Perquè vostè també va fer de joier.
I tant, el meu pare em va fer de joier des que tenia 14 anys.
Ara veig que amb entusiasme no, que no ho diu, eh?
Home, en aquella època una mica una tortura. Els meus amics estaven de vacances i jo als 14 anys ja vaig anar a treballar als estius i, a més, el fill de l'amo ha d'entrar primer i ha de sortir l'últim.
Això és tan català i tant...
Oh, Déu meu!
Això sembla el Santiago Rossinyol, oh, com si diguéssim,
sí, no? Sí, sí. El fill gran i el meu pare s'havia d'esbravar a aprendre amb el fill gran. I sí? Sí, sí, no, va ser dur. Sí que ens van imbuir la cultura de l'esforç i de la resiliència, però potser podíem haver-ho fet una mica més tard. No caldria tan aviat, però bé, no em queixo.
Va anar a l'escola a Mireia.
Sí.
És una escola petita.
Sí, una escola petita, catalana, imagini's, als anys 60. Sí, estava al carrer Ocias Marc.
Això és un tresor.
Mm.
Era com pensar que el món era una altra cosa. I ho era, a fora, perquè...
Clar,
allà a dintre vivíem, era un...
Vivíem amb una normalitat de l'idioma que parlàvem a casa. Doncs sí, 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 era... Eren aquestes coses, aquells petits oasis que hi havia en el... aquell franquisme tan gris.
Era molt jove, quan sentia Simon i Garfunkel. Joveníssim, era un adolescent.
Anava als jesuïtes, tenia 14 anys, segurament.
Ah, veu. Mira. Because a vision softly creeping. I llavors què volia ser quan fos gran?
Vaig passar per químic, biòleg, biòleg marí. Li vaig escriure al Cousteau, em va contestar.
Veus? I què li va dir?
Que m'ho pensés bé, perquè això del Calipso era molt bonic, però que clar, que era molt més dur del que semblava i que no tothom arribava al Calipso. I aleshores tenia 18 anys i vaig pensar, potser és veritat, potser quan tingui 30, imagini's, Si jo quan tingui 30 no m'agrada estar tant a dintre un vaixer tota l'estona. I aleshores vaig ser pragmàtic i en lloc de fer biologia marina vaig fer biologia humana, que és fer medicina.
Entusiasmat, va triar bé?
Sí, molt bé.
Està...
A tercer vaig tenir una mica de crisi, però no, molt bé. I aleshores jo volia fer cirurgia cardíaca, cirurgia... Després vaig estar als Estats Units, a la Mayo, quan era estudiant. M'ho van treure del cap els americans, perquè em van dir que aquí n'hi havia masses, aquí també m'ho van treure del cap. Aleshores vaig dir... volia fer cirurgia cardíaca de nens.
Cirurgia cardíaca de nens?
Sí, que m'agradaven molt els nens. I aleshores, com que vam dir cirurgia cardíaca no, cirurgia pediàtrica. Vaig estar voluntari a Sant Joan de Déu. Els cirurgians em deien, tampoc ho facis, n'hi hauran nens. Déu meu...
Però què puc fer, no? Al final era què puc fer.
D'acord, faré cirurgia general. Faré cirurgia general, perquè volia fer cirurgia. Volia ser cirurgià. I l'últim any...
M'agrada, perquè quan jo volia ser cirurgià mou les mans.
Home, clar,
com si estigués fent una joia, tallant-la, eh?
I bé, ara fem joies perquè fem ulls. Amb la cirurgia general fiques les mans allà dintre la panxa. És una altra cosa.
I al final...
I aleshores un cirurgià general em va dir... Sí. Em va dir, no faig cirurgia general. Dic, oh, Déu. Diu, quasi no fem res més que el que fèiem el segle passat.
Uau.
Em diu, fes oftalmo. Diu, oftalmo?
Sí.
Dic, si jo vull fer panxes. Diu, sí, l'ull és com una panxa en petit. I em diu, a més, és mèdico-quirúrgica, molt tecnològica, molt neta, no lidies amb la mort. I vaig pensar, home, doncs potser té raó. I vaig fer oftalmo i li agrairé tota la vida.
I què li agradaria arribar a aconseguir?
Doncs que encara ho sigui menys. El que passa que no anirem a màxims, a dir, curar la ceguesa, perquè això seria... Vull dir, anem per passes, no? Només que anem traient persones de la ceguesa, si abans, si tenim un sac i d'aquest sac en traiem moltes, doncs ja és molt avenç. El que és pretensiós és dir, erradicarem la ceguesa, perquè ceguesa hi ha de molts tipus i algunes seran més difícils. Però ja n'hem erradicat moltes i jo crec que hem contribuït activament entre mils i mils de persones, però hem contribuït activament a canviar les coses.
Li anem coneixent facetes, no? Ja l'he sentit cantar, que era una ranxera, allò, exactament. Perquè...
Allò era un corrido, crec.
Ai, perdoni, eh?
Em penso, és a més de cavalls i que Mèxic els cavalls...
Això serà en una altra vida que ho farà.
El què?
Això de ser cantant.
Sí.
Això serà en una altra vida, eh?
Sí, però jo ho intento fer ara, però sí, professionalment potser la propera.
Potser la propera. Però ha fet d'altres coses, també, vostè. Això és un spot.
Això, sí, sí.
Érem l'any 2012.
Exacte.
El Barça sense fum. Primer partit, octaus de final de la Copa del Rei entre el Barça i l'Osasuna, el 4 de gener. I això va ser... Això va ser que va empènyer perquè fos el primer camp sense fum.
Sí.
T'hauria costar-li?
Va costar molt.
Sí?
Estic molt orgullós.
Molt bé.
Perquè vam fer una contribució a la salut pública infinita. I era molt difícil de fer. Perquè d'entrada ens tiràvem en contra... una tercera part dels socis, que són 30.000...
Com aquell qui diu res.
Que el puro semblava que és una cosa genètica d'anar al futbol i fumar puro.
Uh-huh.
I els meus companys de directiva em deien, Jordi, no obrim aquest meló perquè ens mataran. I primer vaig haver de treballar-me a la Junta. Fer una mica de fontaneria, sí.
És el mateix, eh? Jo sempre he pensat que els cirurgians és amfí, però són lampistes.
Sí, sí, tal qual. I al final vaig, en aquell moment, era el president del Sandro, un amic, i el Sandro em va tirar un capote més, m'han tirat molts, i aquest va ser... Molt bé, Doki, que em diu Doki sempre. Diu, molt bé, fem una cosa. Ho demanes de favor als socis?
Sí.
I d'aquí un any ho portes a l'assemblea, fas una presentació i que t'ho votin. I jo per dintre vaig pensar, ja ho tinc guanyat.
Per què?
Perquè jo sé presentar, és el que em dedico, presentar presentacions mèdiques. I és demolador. Aleshores, fins i tot els fumadors van votar en contra. Aleshores, jo vaig dir, perfecte, fantàstic, ho fem el primer any. A més, també, en aquell moment, la consellera de Salut era Marina Gel i després el Sergio Ruiz, i també em deien, fes-ho a poc a poc.
Sí.
Perquè la gent és bona gent, però se'ls ha de demanar les coses a poc a poc. No pots fer...
Igual... Que no sigui sobtat, que no se'n visqui com una agressió.
Quan els equips de futbol, els entrenadors volen implementar coses, si, per exemple, volen implementar canvis de menjar, no els hi canvien a l'esmorzar, al dinar i al sopar de cop. Primer l'esmorzar, cap d'un temps el dinar... O sigui, les coses s'han d'implementar a poc a poc. perquè has de canviar els mindsets, no? Els
marcs mentals.
Exacte, per això, sí. Perdó, sí, els marcs mentals. I jo vam fer-ho així i vam aconseguir no una imposició d'una llei per part d'una junta, sinó que els socis, l'assemblea, votés, i va votar pràcticament el 90% en contra, i vam fer una llei interna del club, molt agosarada, perquè no era ni a la Generalitat ni a l'Estat prohibia fumar als espais tancats. Uh-huh. No sé si algun altre camp ho estan fent ara, però fins molts anys no n'hi ha hagut en lloc del món. Vam ser un exemple, la Comissió Europea ens va agafar com a exemple, ens va demanar que us importaria ser la imatge de campanya, de la campanya paneuropea d'antitabac, i vàrem ser l'imatge de campanya. Ens van donar premis perquè, clar, vam ser molt valents. Normalment, perquè d'entrada et fiques molta gent en contra. El que passa que la gent és bona gent, i al cap d'un temps, de la mateixa manera que la gent no fuma als avions ni fuma als cinemes, doncs al cap d'un temps...
Ni fuma als estudis de ràdio.
No, exacte. Vol dir que la gent s'adapta i tothom... Sí, i tothom és... Però al principi costa canviar els costums.
I què més va aprendre vostè del Barça? Perquè allà...
Màster d'antropologia absolut.
Antropologia cultural? Antropologia de l'esport?
Més antropologia... Animal. No. Antropologia de l'Homo sapiens.
Sí?
Sí.
Digue'm dues idees clau que va aprendre.
És molt difícil. Tenia èxit, perdó, a la setmana de pinça. És molt difícil sortir-te'n.
De tot.
I a més, jo els deia als companys que arribaven nous, perquè ara ho podien... Jo deia el sarampió, ho podien dir el Covid. Molts companys em deien, no, a mi no se m'anirà a l'olla, jo em mantindré de peus a terra. I jo els deia, això és com el virus del sarampió. Fins que no t'agafi, no sabrem si et farà un refredadet o et matarà. És a dir, que no em vinguis amb històries. Després que siguis directiu, portis un temps, ja veurem com surts. Perquè ja, clar, vaig fer tres juntes. Mm-hmm. I llavors a la tercera arribava gent nova i deia, no, a mi no se'm pujarà al cap ni aquestes coses, no? Això és com el Covid. Pots tenir el Covid i no tenir res o morir-te. Fins que no el tens, no ho saps. Doncs aquí passava el mateix, no? I hi havien metamorfosis curioses de la gent. No la gent de dintre, la gent de fora. L'exigència és màxima. Sense anar a la d'allò que el Barça...
L'olla.
El Barça ha de guanyar sempre, amb
sempre
estil...
Sempre i en tot lloc.
Sense posant tots els diners al camp, però no embrutant la samarreta. I és impossible.
És impossible.
Llavors, l'exigència és tan alta que ho han de guanyar tots, sextets. I si no guanya el sextet, ja és dolent. És impossible. És impossible sortir-se'n amb èxit.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui parlem al divan amb el professor Jordi Monés a Catalunya Ràdio, retinòleg.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
L'actitud és fonamental perquè davant de l'adversitat, si tu no hi poses actitud per després adaptar-te a una nova situació i a més plantejar-te de quina manera...
El nostre company Cristian García, que també va venir al divan,
exactament,
amb un problema de visió molt important i amb una actitud envejable. És una lliçó, tot ell.
Malaltia Stargardt.
Quina relació té amb els pacients?
Ho haurien de dir-ho ells, però jo crec que els meus pacients m'estimen.
I vostè se'ls estima?
I tant.
Estima els pacients?
Sí, perquè tenim relacions de molts anys. I la malaltia aquesta és una malaltia crònica. I els pacients meus són gent gran, els veig durant molts anys. I a més, sempre com a metge, i tampoc vull sonar pretensiós, però he intentat sempre que la gent sigui més feliç. És a dir, quan dono les notícies, quan explico les coses, ho intento fer amb molta cura per no matar l'esperança, perquè vegin el got mig ple... I més quan vaig introduir-me una mica amb aquests principis budistes encara em va ajudar molt més, perquè algunes vegades he de fer de psicòleg dels meus pacients, perquè els tinc davant i si els envio un psicòleg potser no hi aniran. I llavors, a la meva manera...
S'ha d'acompanyar emocionalment.
Els he d'acompanyar, els he de fer veure... Doncs, i moltes vegades venen amb diagnòstics explicats d'una forma molt abrupta i llavors jo els hi reexplico i els... intento perdre... No perdre, perquè això no és la paraula, però intento gastar temps d'explicar.
És una inversió, no?
Sí, jo tinc el privilegi, com que treballo a la meva consulta i no tinc 300 pacients esperant a la porta, puc tenir el temps de dedicar-me a parlar amb els meus pacients. I jo crec que ho faig, i en general jo crec que la majoria m'estimen i jo els estimo amb ells.
I l'Òscar i en Miquel com són?
No, meravellosos.
Sembla el pare ja, eh? Tenim aquí pitets pels pares i les mares,
sí,
aquí. Sí. Això ho servim a l'hora aquí al divan,
sí, sí,
eh?
Sí, està clar. No, sí? No, està bé, sí.
I som... de pare, vostè què? De pare ho fa bé, això? Què li sembla?
Jo crec que els meus fills són millor que jo.
Això vol dir que és mèrit d'ells o mèrit de vostè i de la mare?
Jo crec que hi ha una part de mèrit de la mare i del pare i hi ha una part inherent d'ells. Hi ha una part que no és només mèrit nostre, és a dir, els meus fills, jo crec que hi ha una part que s'han educat ells.
Esportista. Hi ha algun esport que no faci?
Els de motor. perquè hi ha una màquina que tira i no té gràcia.
Ha de ser la persona,
exacte,
no?
Sí.
Per tant, fa bici, natació, no?
Sí, tot. Esquí de tot tipus, escalar, sí, córrer. Ara cada cop corro amb més lentitud pels genolls perquè ja porten molta tralla, però sí, fèiem triatlons i llarga distància. Muntanya, sí.
És exigent amb vostè mateix?
Sí, sí.
Massa?
Potser sí.
Perquè llavors pateix.
Sí, però això dona resiliència. I després a la vida va molt bé, a les feines i a les frustracions, i quan les coses surten com vol, et dona molta resiliència.
Jordi Monés, al divan.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
Què li recorda?
Bé, jo crec que Lluís Llach ens va posar a lletra les nostres emocions quan érem adolescents, de tot tipus, de nivell afectives, emocionals, d'amor i de polítiques. I vivíem les nostres emocions a través de les seves lletres. Era un catàleg fantàstic. De...
com que les podíem identificar.
Sí, més me les sabia totes, pràcticament.
A veure, perquè, és clar, si m'ha cantat abans el corrido mexicano aquest, m'ha de cantar allà, què, doctor Monés? A veure, al primer pla allà, que agafem el to.
Que el sol faci el dia molt més llarg i així robant tens el temps un rellotge aturat que tinguem sort que trobem tot el que ens va mancar.
I l'estaca, i abril 74, i totes les d'en Llach.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Oh, això i m'aixeca les celles, i aquí ara té el cor, ara, oh, i encara ara. Això més se la sap, suposo.
Home, clar.
A veure.
No, però... no, aquesta la canto més lent. Fer un cover més lent.
Sí?
Sí. Perquè intentar fer-ho com ell és...
Doctor Monés, desitjar-li el millor que seria per vostè, que li il·lusiona?
Home, no ho sé, poc original, però jo crec que hem de demanar salut pels nostres estimats en primera línia, després per nosaltres, si se'ns permet, i a partir d'aquí anar afegint capes. Perquè... salut i felicitat, perquè a vegades no, hi ha gent que té salut i no és feliç.
Perquè la vida què és important?
Que no hagi passat en va.
Vostè es lleva cada dia pensant què?
No ho sé, hauria de llevar-me pensant en coses, i de fet tinc una cosa penjada a l'habitació, un text del Dalai Lama, de, sí? Que diu el que has de fer en aquest nou dia, i el nou dia, quan vegis a la gent, parla'ls-hi de forma amable. No sé si ho llegeixo cada dia, però tant ho llegeixo. Jo crec que s'ha de ser amable amb els altres, s'ha d'intentar ser compassiu i contribuir a que el món sigui una mica millor. Amb totes les regressions i tots els defectes que tenim, i que més d'una vegada segurament no estem a l'alçada, però si ho intentes, doncs almenys passa més vegades.
En una mena de Wikipedia d'aquí 100 anys, que hi ha la intel·ligència artificial, ja li haurem donat dues voltes, però que es fes en base a un diccionari autobiogràfic, en una línia i mitja, vostè com s'hauria definit? It's the last one.
No voldria sonar pretensiós tampoc, però m'agradaria que posés algú que va intentar canviar les coses i que algunes vegades ho va aconseguir.
I que intenta que cada dia els pacients puguin veure la vida millor.
Sí, això és veritat.
Doctor Monés, gràcies.
Moltes gràcies.
Que la sort l'acompanyi, però la sort que l'agafi treballant,
sí,
perquè
sí,
l'atzar és una altra cosa.
Exactament.
Caballo prieto azabache, como olvidarte te debo la vida.
Matías Salom al guió.
Van a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa.
Nolia de la Fuente a la producció.
Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió.
Isma Cebrián a les gravacions. Víctor Rodríguez a l'edició.
Desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo. Esta canción es dedicada a mi lucero, sí señor. Recuerdo que me dijeron: pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Sabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás.